Passa, passa. Ja ets dins del Barça reservat.
No, no. Posa't a l'orella. Ja està, no, estàs enfocat, però no passa res. Tu estàs escoltant un missatge. Què tal? Benvinguts al Barça Reservat, episodi 32 d'aquesta tercera temporada. I som aquí amb el Xavi Campos i l'Oriol Domènech, que ara té un problema, l'Oriol, perquè ha rebut un missatge d'àudio i jo li dic, Oriol, si te'l poses a l'orella... lluny del micròfon, només el sentiràs tu.
O surt un moment, com
no,
fa un xiringuito.
No, et faré cas, et faré cas.
No, o surt un moment.
No cal.
Segur?
Segur.
Ara estàs nerviós perquè vols escoltar...
Faré el que m'has dit, que aparqui el micro i ja està.
Bé, avui tenim un reservat molt variat perquè parlarem de jugadors del Barça, futur, de Messi, de Bad Bunny. Campos parlarem també. I de Florentino, doncs no, ja sé, potser vosaltres espero que parlem de Florentino, però jo ja estic saturada. No de Florentino, avui no parlarem aquí de Florentino, avui no.
A veure si som capaços.
No, som capaços, segur. Mira, hi ha un tema que a mi em té molt encuriosida de totes les posicions que sonen de mercat al Barça, que és la porteria. Mm. Perquè la porteria, en principi, queda bastant clar. Joan Garcia, evidentment, número 1, ja has pogut sentir el missatge o no?
Sí, ja està.
Has vist? No hem sentit res. Ja tens la informació, tot
ok. Sí, però que és un truc per sentir missatges de veu sense que sonin en altaveu.
Sí, però no és un truc,
no,
és senzillament...
Sí, clar.
Clar, si tu li poses el play i tu poses a l'orella, el sents com una trucada.
Però a mi em surten amb altaveu, les xapes aquestes que fot la gent amb els audiomissatges.
No, però si tu el poses llavors a l'orella, automàticament és com això.
Doncs
és un truc que no coneixies.
És
un truc que no coneixia Xavi Campos. Ja li hem descobert alguna cosa. Bé, per mi gira, perquè a vegades es queda l'altaveu i tu estàs aquí, penses que només escoltes tu i si tens el micròfon...
Jo que no volia era que ja esteu aquí gravant, ja m'imatges i sortir això, però bueno, ja està.
Cap problema. Bé, la porteria, perquè, evidentment, Joan Garcia, número 1, Stensne, vaja, sembla que és número 2, ja va explicar el Salmurri que li havien dit així, que seria el segon porter, i per tant et queda només la finestra del tercer porter, i a mi això m'obre un munt d'incògnites. Primer, que tens el Caster Stegen, que a veure com es resol, que això és un meló.
Intentaran cedir-lo, no?
Però on, què, repetir la sessió al Girona?
És una opció.
Perquè, clar, ell ja sabem que per...
Per motius familiars, a més, està esperant una altra criatura.
Exacte, ell...
No li interessa continuar vivint a Barcelona. Tot i que a Girona va llogar un pis per combinar la presència a Girona i a Barcelona. El que passa que va durar tan poques setmanes que no sé si ni s'hi va fer mudança, però... Però, vaja, al Barça l'opció traspàs de Ter Stegen amb el que cobra... I la inactivitat la veuen complicada.
Clar, i després està recuperant, acabant de recuperar aquesta lesió, que està fent la recuperació aquí al Barça. Bé, a Caster Stegen veurem què
passa. Pot ser un traspàs que sigui carta de llibertat.
Sí, però qui li... Però,
el tema és la fitxa.
Qui li paga la fitxa aquesta?
És que el Girona no ha assumit res.
No, el Girona segur que no.
Però ja veurà què passa amb el Girona.
Un club que pensi que la fitxa que li paga Ter Stegen és una mica l'inversió del traspàs...
El que passa que ja, això gran... suposa marxar de Barcelona a Catalunya
que no
i ara mateix la situació familiar de Ter Stegen això no li permet o no el fa estar a gust. Ah,
per tant, és un cas que, bé, jo no sona gaire, però jo veig difícil una solució.
A més, té 34 anys, sortint de dues lesions greus. Sí, no és fàcil.
No és fàcil. Llavors tens la gestió de Ter Stegen. Llavors, clar, et queda aquella finestra del tercer porter. Vam parlar d'Àlex Ramiro. Difícilment, si has dit que segon és Stensner, el segon porter, fitxaràs qualsevol altre porter. No fitxaràs un porter. I llavors et queda tot el ventall d'aquells porters que tens joves que han anat amb el primer equip, que els tens cedits per allà, a veure què passa amb ells. Perquè, clar, Diego Cochen, per exemple, que és el porter que més ha fet servir aquesta temporada com a tercer porter. No ha debutat encara amb el primer equip. I l'última part de la temporada ha jugat més amb el filial perquè el Barça Atlètic el necessitava més i ha estat porter titular i, a més, ho ha pogut combinar perquè amb això Flick sí que ha anat com una baldufa, però vaja, l'objectiu era que tingués minuts. Era capaç de jugar amb el Barça Atlètic, acabar el partit, agafar un autobús i anar amb la concentració del primer equip i al contrari, també, i viceversa. Bé, aquesta és la situació de Cochen aquesta temporada. A partir d'ara, com que ell ja veu que no serà, que el que ell creu i el que li agradaria ser és poder l'oportunitat de poder ser segon porter, com que veu que el que li oferiran serà similar, Barça Atlètic i de tant en tant tercer porter, ell dona per tancada l'etapa de porter del Barça Atlètic, jo crec que li queda encara 2 anys més de contracte. Ell ara mateix, Cotxen, la solució que buscaria és una cessió. Li queden 2 anys més, fas una cessió a un equip per creu ell que està per donar el salt i que a partir d'aquí doncs, ja veurem si torna o no torna o com li va. Sempre Flick ha estat molt clar amb ell aquesta temporada, que vol que tingui minuts i que vagi creixent. No sé si el que ha anat veient Flick l'ha convençut prou com per situar-lo, diríem, en el primer nivell de tots els porters que ha anat provant Flick. Però, vaja, de moment...
I confien, no? I confien en el
confien,
club.
Confien, sí. Cotxen,
però tenen dubtes que estigui preparat ja per ser segon porter del Barça. I assumir la responsabilitat de cobrir la porteria si a Joan García li passa alguna cosa, té alguna lesió que... Per un o dos partits hi confiarien. Si el tram de partits fos més gran, aquí és on apareixen els dubtes i on no acaben d'estar segurs d'apostar per Diego Cotxen com a segon porter del Barça. Ara, és veritat que Stengene és evident que es quedarà un any més i la figura del tercer porter, tenint en compte també el factor Ter Stegen, doncs està per cobrir. Ara el que dius és que Diego Cotxen tampoc no s'hi veu.
No, Diego Cotxen ara mateix, si el que li ofereix al club és ser tercer porter, ell preferiria marxar i sortir cedit, perquè creu que ja és una etapa que ja està. Té 20 anys.
Per definició, el tercer porter ha de ser el titular del Barça B.
Sí.
Que és el que és Cotxen ara mateix. Però...
O sigui, veu tancada l'etapa del Barça B, per tant, s'ha de buscar una altra opció.
Llavors, a veure si debuta, clar, no debuta en el primer equip, aquests dos partits que queden, l'últim partit, el del Betis a casa, no, jugarà Joan García, però l'últim, potser, a València, vés a saber, o sigui, perquè no estem sent a tornar a jugar, en principi, no? Va dir bé, que no tornaria a jugar, Flick, aquesta temporada. Llavors, hi ha altres noms. Clar, Iñaki Peña... Té 3 anys més de contracte, sí, ha estat a l'Elx. No està content amb la temporada que ha fet, sobretot del febrer cap aquí, que Eder Sarabia, per canviar la dinàmica de l'equip, l'ha canviat, ja no ha tingut participació, i veurem què passa amb Iñaki Peña. Realment, dins de la Fuente, tots els staff que està més al voltant dels porters, el té considerat com un molt bon porter, però sempre ha anat tenint aquestes sessions, i vaja, ara mateix està en un moment que, tot i que té 3 anys més de contracte...
Però la relació amb Flick no sé si va acabar bé o no.
No va acabar tan malament,
jo crec que allò, en el seu moment, el va afectar moltíssim al porter, però jo crec que després ho van arreglar.
Però Iñaki Peña vindria de tercer porter?
No.
És que
vindria
és un altre
segon,
porter que és... Res, un altre porter que sí. No, és, per això dic que Stensne, el fet de que sigui segon porter Stensne, trenca moltes opcions de tot a la porteria. Tens encara Estràlega, cedit al Granada, que acaba contracte amb el Barça ara, tot i que hi ha una opció de que renovés 2 anys més per contracte, ho té, però això s'han de posar d'acord. Vaja, no sé què passarà amb Estràlega, però vaja, està cedit aquesta sessió, quan acabi aquesta sessió al Granada, potser ja es desvincula definitivament del Barça o es fa efectiva aquesta ampliació de 2 més. I hi ha Jaco, que està amb l'Andorra, que tampoc ha acabat bé la temporada.
Jaco és el germà d'aquell central del Girona.
Del Girona.
I que té 2 anys més de contracte i que tampoc ha jugat ara amb l'Andorra els últims mesos, per tant és una mica l'incògnita.
S'esperen del Barça, però sembla el Chelsea quan tenia tants porters.
Sí, no, però jo dic que és una posició que em tenc curiosida per veure com acaba de... com es desencalla tot i quins són els 3 porters. Sí que hi ha una cosa, que és veritat que això del filial que deies tu amb el porter, que el més lògic que el tercer porter sigui el porter titular del Barça Atlètic i el primer equip, que abans això, aquesta... el fet de fer servir els jugadors al filial i primer equip estava com molt separat i Flick, en canvi, això ho ha canviat moltíssim. O sigui, organitzativament, l'altre dia crec que Mundo Deportivo es plantejava, fins i tot deien que Deco també s'encarregués del filial, i és una cosa que no està així encara marcada per organigrama, però que et diuen que conceptualment ja es treballa així, perquè Flick considera el filial una part del primer equip.
Home, només has de veure aquí qui és l'entrada del filial, no?
Pues que hauria de ser així.
Sí.
Però que ell ho aplica.
Orgànicament és així, eh?
I ell ho aplica, i que, sobretot, els jugadors del filial que van fent entrenaments en el primer equip, encara que no hagin debutat, quan tornen al filial, tornen amb una pauta del primer equip de minuts. Que per això a vegades tu vas a veure un Barça Atlètic i dius, ostres, aquest ho està fent molt bé, ara per què me'l canvia el descans? Doncs perquè aquest jugador, si ha fet tota la setmana d'entrenaments amb el primer equip, torna al filial, aquest jugador només pot jugar 45 minuts, i juga 45 minuts. I Flick això, ho entén així, i fins i tot et diria, fins i tot, i lògicament, perquè ja ell ha fet servir juvenils, ho ampliaria a juvenils, però bé, això ja no sé si serà així. Però...
Passi el que passi amb el tema dels porters, jo el que tinc clar és que el tercer porter del Barça serà un porter de garanties, perquè jo entenc que el porter del Barça B, que és un equip que vol pujar a primera ref, serà un molt bon porter. No m'imagino que el porter titular del Barça B no sigui un bon porter, que no pugui jugar en cas d'emergència de tercer porter el primer equip del Barça.
Com sempre ha passat tota la vida.
Això,
no?
Vull dir...
Bé, a veure què passa amb la porteria, perquè hi ha un munt ja sobre població a la porteria, com passa al mig del camp, que diuen, que també té moltes posicions. Però què passa amb els laterals, que és una altra posició que sembla que dius, fitxen lateral o no? No, estan més pendents de què passa, si es queden o no es queden els laterals.
Sí, al final és probable que acabi l'estiu i tot continuï igual. Però és veritat que són dues posicions, tant a la dreta com a l'esquerra, la dels laterals, que han generat dubtes, sobretot a mesura que avança la temporada, i que hi ha decisions que s'han de prendre. Dubtes en els dos titulars, en teoria titulars, del Barça de Hansi Flick, que no ho són tant, que en el cas d'un encara, però en l'altre ja no ho és. Koundé a la dreta i Valde a l'esquerra. Hi ha un punt de decepció pel rendiment tant de Koundé com de Valde. Et diria que el club i també el cos tècnic pel que han pogut donar aquesta temporada. S'espera més rendiment, tant de Koundé com de Valde. I ja no només és aquesta sensació, és que els fets ho demostren.
Sí, en el cas de Valde...
Valde ha perdut la titularitat amb Cancelo.
Sí.
Perduda.
És cert que ha tingut, així com Koundé no està lesionat, o ha estat més lesionat Valde, ha tingut, per això s'ha perdut partits,
sí.
Però just quan tornava de la lesió... Res.
Titular és Cancelo, al lateral esquerre, i Valde ara mateix tindria un rol més suplent. I Koundé, tot i que juga la majoria de partits, arriba al clàssic, s'ha de prendre una decisió perquè Eric està disponible i qui fa de lateral dret en un clàssic davant Vinícius és Eric García i no Koundé.
Sí.
I això confirma aquesta sensació de decepció pel que fa al rendiment de Koundé. A la TDT, al tercer temps de la TDT, després de l'Alavés-Barça, ja vam parlar que si la Mireia Ruiz va explicar que Koundé, si arribés una oferta, tampoc seria un drama sortir del Barça. Afegeixo, si arribés una oferta per Koundé, el Barça tampoc s'ho prendrien com un drama que marxés al lateral francès.
A veure, quina oferta? Per vosaltres què seria una bona oferta per Koundé?
Home,
quants milions?
50, 60 milions? Pots acceptar-los perfectament,
jo,
no?
Jo he dit 40.
Mira.
Però igual que a vegades es parla molt d'ofertes per jugadors al Barça que les veig exagerades a l'alça, jo crec que Koundé té mercat. Més anant al Mundial, ara en França, pot jugar partits... porta anys ser titular d'un equip com el Barça, Champions... Vull dir, jo crec que és un jugador...
S'ha de veure.
Que si estigués al mercat, per aquest jugador sí que crec que es podrien rebre bones ofertes.
L'any passat, Deco va explicar que el City havia preguntat per Koundé l'últim estiu. S'ha de veure què passa i hi ha molts comentaris que al final queden en res. D'acord? Però és veritat. I en Valde, doncs el mateix. El seu representant és Jorge Méndez, el seu amic és Lamine Yamal, i aquests són dos factors que en un sentit o altre poden condicionar el que passi amb Alejandro Valde. Però la seva posició al primer equip del Barça no passa pel seu millor moment.
Jo, així com veig Koundé, que no té una... Sí, té una vinculació, evidentment, amb la ciutat i el club, però no és com altres jugadors que diuen d'aquí no em vull moure, sí que el veus que Koundé, bé, doncs si li surt una oferta, com deies, jo el veig agafant i provant altres lligues i altres experiències. Valde em costa més, però bé, si arriba el moment no seràs protagonista...
A part de l'arrelament al país i al Barcelona, al Barça, l'amistat amb Lamin...
No veig
més difícil. Amb molts jugadors. Jo veig més difícil que Valde pugui marxar.
També és molt amic de Lamin Héctor Ford.
Sí, és veritat.
S'ha dit a l'Elx aquesta temporada, ho estava fent molt bé, es va fer mal a l'espatlla, el van haver d'operar, ha estat gairebé 4 mesos sense jugar, la recuperació bona part del temps l'ha fet a la ciutat esportiva del Barça i és una opció per recuperar-lo.
És que al marge de la possible baixa de Koundé, que el Xavi ha parlat de rendiment, tampoc seria un drama perquè tens alternatives a la lateral dret.
Eric García,
tens Cancelo que pot jugar a les dues bandes, podries fer tornar Héctor Ford. Vull dir que si el Barça necessita diners, Koundé jo crec que és de les
posicions que tens ben cobertes o que pots cobrir millor.
El retorn d'Héctor Ford és una possibilitat que s'està comentant i que hi ha sobre la taula en la direcció esportiva i el cos tècnic perquè és un jugador de molta qualitat. Té molt bona relació amb els més joves de la plantilla, sobretot amb Lamine Yamal, i l'Elx, fins la seva lesió, ho havia estat fent prou bé. El dia que es lesiona és justament en l'instant posterior a fer un golaç que cau malament.
I ara tornar-li també a fer un gol al camp del Betis, que no va servir per res, però...
O sigui, que confien en el seu rendiment i la possibilitat que torni al Barça per formar part de la plantilla del primer equip la temporada 26-27 és una realitat. I després el cas de Cancelo. A Cancelo flica el vol, crec que ho ha dit ja públicament.
Ell també, encantat de quedar-se.
I el seu representant és Méndez, i aquí Méndez ha de fer la màgia perquè a l'Aràbia Saudita acceptin algun tipus d'acord pel qual Cancelo, sense una gran inversió econòmica, doncs acabi el Barça, o sigui, o continua el Barça, perquè és el que volen totes les parts, amb l'obstacle del seu club propietari de l'Aràbia Saudita.
Home, ara seria la primera vegada que negocies amb un club d'Aràbia i que no te'l deixa, o sigui, que vols retenir un jugador,
sí.
No?
Sí, parlant amb diferents parts, seria força optimista pel que fa a la continuïtat de Cancelo al Barça.
Un bon... O sigui, seria un bon fitxatge, no que ja està fitxat, però vaja, una bona peça si realment poden quedar-se.
Ha fet un segon tram de temporada molt bo.
Molt.
Segueix tenint aquelles carències que ja les coneixem en la part defensiva.
Però en atac aporta moltíssim.
En atac ha aportat moltíssim en aquest segon tram de temporada. Ofensivament ha sigut dels arguments més importants del Barça en molts partits.
Doncs la porteria, els laterals, de moment deixem aquí totes les reposicions, amb altres reservats anirem ampliant perquè totes les posicions realment de cara a aquest mercat tenen...
Ara venen temps de Mercato, ara.
Home, i el davanter, això, Oriol... Va, ja volem la versió Mercato de l'Oriol Domènech tard o d'hora. O el tot costa o el reservat et volem, val?
Ja hi donarem voltes.
Ah, posa les piles, no. És broma. A veure, que he dit que parlaríem de Messi i de Bad Bunny. De Bad Bunny, és molt curiós, perquè Bad Bunny fa aviat un concert a Barcelona. I Bad Bunny és dels artistes que més sonen al vestidor del Barça.
Jo et diria que mai a la història, els últims 30 anys, des que jo més o menys segueixo el Barça, no hi ha hagut tanta unanimitat en un vestidor, en una plantilla, com amb el tema Bad Bunny.
Què vols dir tanta? O sigui, són seguidors de
tothom?
Jo et diria que tots els jugadors de la primera plantilla, sense excepció, han demanat entrada per anar al concert de divendres que ve.
Que bona, aquesta. On el fa?
Ja et diria que no només jugadors. Vull dir que...
Què vols dir? Hi ha hagut una petició massiva del Barça per anar a Bad Bunny.
Però els jugadors és exagerat. Sí, sí.
I clar, quan demana una entrada un jugador del Barça, que no la demana ell, entenc, això són gestions que fa el club, no en demana una. Cada jugador, com a mínim tres, per anar acompanyar.
Amb la parella, amb algun amic, sí, evidentment.
Sí, tots els jugadors del primer equip del Barça...
Crec que mai, això mai havia passat.
Ni amb Manel.
No.
Manel i de la Guardiola.
Amb els catalans hi havia estrangers que potser no sabien ni qui eren. Però en aquest cas, els catalans, els espanyols, els estrangers...
O sigui, bogeria el vestidor del Barça per anar al concert de Bad Bunny.
Ja els veurem divendres que ve a concert.
Divendres que ve...
Abans d'acabar la Lliga, no?
Crec que toquen dimarts o divendres i dissabte.
Sí.
I també depèn de quan jugava el Barça, però crec que aniran divendres.
O sigui, en principi està marcat per
El València, estem parlant de València-Barça?
Diumenge, no?
Diumenge.
Hi ha horaris, ja?
No ho sé.
Sí, hi ha horari unificat, però el Barça... El Barça és probable que si el València no jugui res, demana que media dia. No, és dissabte.
No, la unificada a les
9 del vespre.
Sí, dissabte a les 9.
La jornada unificada.
Sí.
Anava a dir, perquè clar, el Rayo juga dimecres la Conference.
No, és dissabte.
Em semblaria molt bèstia que els fessin jugar diumenge al Rayo.
És dissabte, però en el cas del València-Barça hi ha una petició del Barça, ja enviada cap a la Lliga, no sé, de manera formal o de manera informal, que aquest partit de Mestalla s'ajorni a diumenge per no coincidir amb la final de la Champions femenina.
Mm-hmm. El Rayo...
Si el València no juga res, eh?
Sí, el Rayo, a la vez, Rayo està posat el dissabte a les 9.
Sí, clar.
Clar, tot unificat, menys l'únic que surt fora ara mateix és el Villarreal Atlètic de Madrid. Veurem. Bé, sí. Bad Bunny podria ser que llavors anessin divendres. Al concert de Bad Bunny. Llàstima, perquè si hi hagués partit al Camp Nou, potser, clar, evidentment, el dia l'haurien convidat a la llotja, a Bad Bunny, si no té concert aquell dia.
També hi ha un altre tema, que no sé si recordeu, en els concerts que va fer l'any passat, que només es va fer a Puerto Rico, en l'escenari hi havia com una caseta on ja anaven els VIPs, super VIPs.
Sí.
No sé si recordeu, per allà la Penélope Cruz amb el Javier Bardem, LeBron James...
Sí, no me'n recordo.
No? Bueno, en principi, en aquesta gira europea també hi haurà caseta. I llavors també aviam quin jugador del Barça anirà a la caseta. Aquesta és una altra.
A la Min Yamal, que és el DJ del vestidor.
Jo crec que si n'hi haurà algun, serà la Min.
Sí, no?
És boníssim.
Falta veure si en convidaran a més d'un. Aquest també és un tema per veure.
Però el cas és que em demanes...
Havíem ser reservat de la setmana que ve, abans del concert, ho podem dir quin anirà a la caseta.
M'agrada molt aquest tema, Oriol. Ja saps que aquests temes m'encanten. Hi ha Mercato i hi ha aquestes cosetes.
Intentarem rascar-ho, aviam si ho sabem.
Bad Bunny, la bogeria del vestidor del Barça Barna a Bad Bunny, que hauria de posar ja amb algun clàssic Bad Bunny, la samarreta.
Això ho deia a Spotify, no?
Sí, però com... un artista com Bad Bunny. Mm-hmm. Bé, ja ho trobarem. Bad Bunny, estem tocant tots els noms propis i ens falta Messi. Perquè Messi, evidentment, està amb el dia a dia a l'Inter Miami, però també ho compagina amb la seva feina de màxim accionista del Cornellà. I aquí, avui, faré com una invasió de camp una mica al fent futbol.
Ah, molt bé.
Perquè com que a mi no em donen bolos...
Hi ha rivalitat, no?, entre
potes. Sí. Llavors ja va i pam... Ara explicarem una coseta que podria ser perfectament fent futbol.
A veure si et citen després el futbol.
A veure si escolten el Barça reservat i se n'assabenten, també. Però potser ni l'escolten.
Ja
en canvi, el fent futbol l'escolto sempre. Bé, doncs Messi compagina aquesta feina, que vol dir compaginar des de Miami, el que fa, doncs, participa en moltes reunions per videoconferència, a vegades amb l'alcalde de Cornellà, amb els... gent del club de Cornellà, i allà parlen de futur i evidentment parlen qüestions a més a llarg termini, la idea que tenen esportiva pels clubs, més coses de logística estructurals al club, com la intenció de fer créixer l'aforament de l'estadi de Cornellà, no?, que ara és molt petit, doncs fins i tot la idea, el somni seria, doncs, tenir un estadi que fins i tot arribés als 8.000, vull dir, fer un bon, molt bon estadi, ampliació de Cornellà, camps d'entrenament, molt bé. Però a curt termini hi ha decisions que ja ha pres Leo Messi, i sobretot esportives. Quan van fer tot l'estudi diagnòstic de la situació esportiva del Cornellà, de la SAT, diríem, de la part que ell és accionista, Messi va fer una petició, va traslladar una idea que té el Cornellà, que és crear un primer equip femení al Cornellà. Direu alguns de vosaltres, si ens estem escoltant, ja té el femení, el Cornellà. Sí, però té la fundació només a l'equip del femení. Messi el que va dir és que el Cornellà volia ja, de manera immediata, crear un equip femení, que evidentment és un equip que ja s'està fent ara, que ja estan intentant, ja estan fitxant a les jugadores i que ja volen que l'agost, que la temporada 26-27 comenci a jugar. Ho haurà de començar per la categoria més baixa que hi ha dins de la categoria femenina, que és segona catalana. Però amb aquest objectiu de fer un primer equip potent, també amb aquest objectiu, el mateix objectiu ambiciós que té amb el primer equip masculí d'anar creixent, que també sigui el femení.
Ja estan començant l'escouting, ja.
Ja estan començant a...
amb jugadores juvenils, que l'any que ve ja siguin ja amateurs.
Clar, el que passa és que tenint la fundació, no sé si també hi haurà com un traspàs de jugadores de la fundació aquí. O...
home, no crec, l'equip de la fundació femení...
És que no sé
femení,
com es conviu això, però...
jugar a tercera ref. Dubto que una jugadora que està jugant a dia d'avui tercera ref
vagi
jugar a segona catalana.
No.
A mi una incògnita, i et poso deures per la setmana que ve, és què passa si el Cornellà, Societat Anònima Esportiva, va pujant i arriba un moment que arriba a tercera ref on hi ha el Cornellà de la fundació.
Això jo crec que es juguen com... són dos clubs. Un és Cornellà Fundació i Cornellà Club.
Sí, podrien coincidir amb aquesta categoria.
I llavors s'enfronten... no ha passat amb els juvenils? No hi ha dos juvenils? Jo crec que... no ho sé, això ara ja seria futbol català, fins i tot. Ja,
sí,
ja faríem...
sí,
hauríem de trucar al Marc Barba.
En juvenils no. El juvenil del Barça no pot jugar amb aquesta lliga, el juvenil B, ni els del Madrid, sí, ni...
ja... això no, però
és una qüestió
fundació,
de nomenclatura,
sí,
no?
Potser és com...
sí, hi havia la Gramenet, la Fundació Esportiva Grama... i la Unió Deportiva Atlètica Gramenet.
I aquests ja coincidien a tercera divisió?
Ah, no recordo si coincidien en la mateixa categoria, però vaja, eren dos equips que vivien en paral·lel. A futbol català, Marc Marvà.
Bé, doncs
bueno, és un dubte que hem de resoldre.
Futbol català, fent futbol...
però per què no aprofiten aquest equip del Cornellà de la Fundació? És que la capitana, la teva...
La Paula López, que participa al podcast de la Sònia Gelmà. Perquè jo crec que la fundació, això es va crear, però que el Cornellà ha anat canviant molt de mans en els últims anys, sí, de dir, escolta, el futbol femení i el futbol base, per un altre és sagrat, i això ho mantenim, la fundació, i no ho cedim a ningú. Imagino que deu ser això. Perquè, home, jo vull creure que si Messi crea l'equip femení de la seva societat, abans ja va haver parlat amb la fundació... per cada dia de la fundació.
No? A veure si es pot aprofitar el que ja existeix,
clar,
per donar-li un impuls,
clar,
encara
si
més alt.
Messi, amb
estàs més a prop de la Lliga F.
Si Messi amb la inversió que farà agafa l'equip que està a tercera ref, et dic jo que amb 3 anys el tenim a la primera divisió del màxim... sí, primera
a la Lliga F.
Segur.
Doncs segur. Home, seria...
pel futbol femení...
semblaria més raonable, no?
Home, seria segur que una aposta a rendiment immediat seria a curt termini, però
El que farà Messi, el que farà Messi és el que ha fet Ibai Llanos amb aquest equip de quarta catalana, sí, que, i que na, vagi pujant i a veure fins on arriba. No?
Sí, però, sí. Però en futbol masculí necessites una inversió molt més gran.
Sí, sí, vull dir, però és el mateix...
Sí, 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 el mateix concepte.
Una situació similar.
Uh-huh. Ara, per les jugadores, que hi ha a Catalunya, és un... Bé, és atractiu, no? Crees un nou equip... busquen gent...
Bones instal·lacions.
Bones instal·lacions, perquè les tindrà, no?, encara més. Inversió important.
Sí, sí.
A darrere hi ha Leo Messi. Entens que això volen potenciar-ho i que vagi... Home, és una bona
segona,
oportunitat.
Segona, primera, tercera... En 5 o 6 anys el tindrem a la Lliga F.
Ostres!
Cap dubte.
Està bé. Seria potent.
Bé. En futbol femení, invertint 4 euros, arribes a la Lliga F, segur.
Mm, per això. Doncs ara les nenes que estiguin escoltant, de quants anys?
digues noies millor que nenes. Que... Ah,
no, nenes, ah, nenes, no. Per nenes de què? En 5 anys...
doncs... Bueno, jo crec que l'intentaran fitxar perfils de...
Juvenil, no? Juvenils de 18. Bé, doncs seguirem aquesta aposta que ha fet Messi, que està implicadíssima amb el Cornellà i de moment crea aquest equip femení. Vau veure una de les imatges virals de l'últim partit al Camp Nou, que va haver-hi una petició de matrimoni?
No.
A la gespa?
No. Es va... celebrar en la Lliga?
Al descans.
Al descans.
No ho vau veure?
No.
Va baixar una parella i la noia li van fer xutar un xut com si allò, al descans fan coses. Va xutar una pilota. I llavors es va girar i el seu nòvio... estava de genolls amb un anell i li va demanar al mig de la gespa, bé, al mig no era la banda, però la gespa del Camp Nou, matrimoni. Ella va dir que sí. Bona acció, us sembla, que us sembla.
Home, compa, estic que no davant de 60.000 persones.
Davant de tot el Camp Nou. Doncs,
se sap qui eren?
Se sap qui eren, sí. Però no eren famosos.
Però eren... tenien quartos, perquè et deixin fer això al Camp Nou...
Has esgotat el temps del Barça reservat.
Ho explicarem al pròxim.
Si en vols més, busca'ns en un altre episodi.